Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
Avui 14 minuts del matí, segona hora d'aquest matí amb nosaltres d'avui dimarts 25 de gener del 2011, fent roda de portaveus i, com els hem comentat aquests darrers dies, assenyalant també, si és el cas, els portaveus que ja siguin d'alguna forma oficialment candidats a les properes eleccions municipals del 22 de maig. És el cas de Gavi Serrano, el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds. Gavi Serrano, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Hem preguntat al llarg d'aquests dies, i més que res per fer un futurible de cara als propers mesos i a la celebració de les municipals, veieu o intuïu que aquest 22 de maig hi haurà un ventall de formacions polítiques especialment important a escollir?
Jo crec que Sitges té la característica que sempre ha tingut moltes formacions polítiques. És a dir, comparat amb altres municipis, aquí jo crec que es dona que hi ha molts grups independents que es presenten a les eleccions. Jo crec que sí que hi haurà una pluralitat molt gran de partits polítics. Jo crec que entre 7 i 9 partits polítics es presentaran a les eleccions.
Per què? I si creieu que d'alguna manera això respon a una certa... No sabem si dir inquietud o un cert neguit o...
Bueno, suposo també. Jo crec que són per motius molt diferents, no? Jo crec que alguns han estat perquè algun va sortir en l'any 2003 donada per la plataforma contra la massificació, com és el cas d'Acció per Sitges, però també poden haver altres partits que han estat per la realitat de les pròpies... Tots han sortit d'altres formacions polítiques, no? Que no han estat a gust en alguna formació política i que a la vegada pensen que poden presentar-se i que tenen el dret de presentar-se per separat, pues perquè bueno, pensen que la política és allò que pot transformar el poble i millorar el poble. Jo crec que és un plantejament molt lícit que tots els ciutadans han de poder, d'alguna manera, poder presentar-se a les eleccions.
Durant aquests dies que demanem reflexions en veu alta, ahir teníem el portaveu de Convergència i Unió, Miquel Forns, ell d'alguna forma assenyalava que la propera legislatura, en el context en què estan les coses, serà una legislatura més o que hauria de valer una miqueta més el pragmatisme per davant del criteri ideològic.
Bueno, jo crec que jo sóc defensor de la ideologia per sobre del pragmatisme, perquè és veritat que quan la realitat econòmica ens marcarà, sens dubte, la propera legislatura, però també s'ha de prioritzar. I a l'hora de prioritzar és quan hem de tenir en compte la ideologia. O sigui, jo crec que, com nosaltres hem criticat en alguns plens i també en aquest mitjà de comunicació a la ràdio, igual que hem criticat doncs, les reformes fiscals o les reformes que ha fet el govern de Zapatero, que creiem que ha anat a retallar els més febles, i en canvi no ha augmentat els impostos a la gent que té més diners, això és ideologia. Jo crec que això és un plantejament ideològic i no pragmàtic, perquè al final la bossa és la mateixa, tenim els mateixos recursos, però s'ha de veure d'on surten i cap on van aquests recursos, no? I això és ideologia.
Us ho preguntem per si, en el fons, i tenint en compte també aquest context, qui arribi a l'Ajuntament o qui continuï a l'Ajuntament s'haurà l'obligació de fer el que pugui més que fer el que vulgui.
Bueno, jo crec que el que haurem de tenir és més imaginació, el que haurem de tenir és un plantejament molt més modest, haurem de reduir moltes actuacions i moltes activitats, però també jo crec que, com deia al principi, hem de tenir més imaginació, plantejar molt més el tema d'intercanvis, el tema de cooperació amb altres municipis. Jo crec que d'alguna manera tots estem igual, tots els ajuntaments estem iguals, i ben segur que davant de no tenir, perquè no tindrem molts recursos, pues haurem de posar imaginació i treballar tots plegats.
Això és un consol?
És?
Això és un consol?
No, és una realitat. Jo crec que en cada moment has de viure la realitat que et toca. Ara la situació econòmica és molt dura. Jo crec que, o esperem, que el 2014-2015 això sigui hi ha una millora i, per tant, que puguem començar a treballar en el que ens agradaria i com voldríem, però hem de fer aquesta travessia del 2011 fins al 2014 intentant pues, això, no renunciar a el que és important, que són l'ajuda a les persones, i intentant que, com a mínim, el nombre menor de famílies pateixin la crisi i, per tant, això és el més prioritari.
Fem un paral·lelisme excessiu. A l'Ajuntament es pot fer més o menys el que veu fer amb el Festival de Cinema, quan el veu agafar?
Amb l'Ajuntament és molt més complicat. L'Ajuntament és molt complex. Jo crec que el Festival de Cine era bastant senzill, perquè, en definitiva, bueno, malgrat durant 8 o 10 anys havia tingut un dèficit normalment de 300.000 o 400.000 euros, doncs hem aconseguit que en aquests 8 anys doncs no hi hagi dèficit, no? Mm-hmm. Però estem parlant d'unes quantitats de 300.000 o 400.000 euros
que fan somriure fins i tot,
sí, perquè amb el volum de què estem parlant doncs no és el mateix, no? Jo crec que era molt fàcil perquè la compte d'explotació tenia ingressos i tenia despeses, per tant s'havia d'equilibrar. I per tant jo crec que va ser un exercici relativament senzill, amb molta seriositat i rigorositat, però bueno, al final hem aconseguit un bon resultat amb el Festival de Cinema. Tenim un nombre diríem d'usuaris que va augmentant any rere any, i per tant jo crec que en aquest moment el Festival de Cinema està en la millor època de la seva història, no? A nivell de reconeixement internacional, a nivell de prestigi. Quan nosaltres anem a altres municipis, pues tothom parla del Festival de Cine, i és per una cosa que ens reconeixen fàcilment a Sitges, és per al nostre Festival de Cinema, no? Per tant, jo crec que això ho hem aconseguit en aquests darrers anys, i jo crec que sobretot és mèrit del director del festival, jo crec que el mèrit és d'ell, i sobretot de que la gestió ha estat, jo crec, exemplar.
Doncs anem per la part més complicada, que és Ajuntament. Com bé dèieu. D'entrada us preguntem, com hem preguntat a tothom, té Gavi Serrano o té Iniciativa per Catalunya Verds més o menys al cap l'import total del deute de l'Ajuntament?
Pues jo no ho sé. La veritat és que no ho sé. Jo crec que ha d'estar per sobre dels 20 milions d'euros, però tampoc sé exactament la quantitat.
És un problema que no ho sapigueu o no?
No, bueno, jo crec que això ho dic perquè de memòria no me'n recordo, no?
No,
que en si miréssim els papers que tenim, pues tu podies, si em truques demà t'ho podria dir exactament, perquè sí que, però no és una cosa que visquem el dia a dia, perquè jo crec que el que hem de fer és, ja ho hem fet, que és un pla de saneament, el que hem de fer és intentar complir aquest pla de saneament, i per tant, si complim el pla de saneament, arribarem amb el 2014 amb una situació financera corregida i ja diríem sanejat totalment, no? Per tant, jo crec que el que hem de fer els polítics és posar les mesures per corregir aquesta situació, i per tant això ja ho hem fet, ho ha aprovat el pla de l'Ajuntament, ho ha aprovat la Direcció General de Política Financera de la Generalitat, el nostre pla de seguiment, i per tant hem d'anar en aquesta línia.
Ho dic perquè qui ens hagi escoltat sovint al llarg d'aquests dies és probable que tingui un cert embolic. L'alcalde va comentar un deute de 17 milions d'euros, Ramon Ortigues el va comentar de 40, Armand Paco no volia desautoritzar ni un ni l'altre i va dir que entre una xifra i l'altra, Miquel Forns va parlar de 70 milions d'euros, de deute total, vos parleu de la vora d'uns 20, més o menys.
Bueno, més de 20, que pot ser 22, 23.
És igual.
Deixem
20, 25.
Jo crec que, primer, que és públic, està en el pla de seguiment que va aprovar l'Ajuntament, per tant, jo crec que recordar-te de memòria, pues, si te posen recordar, però jo penso que no és important.
No sé si no és important en el sentit que, com que la magnitud és gran, no ve d'una mica.
No, perquè jo crec que l'important són les mesures. Jo crec que l'important és haver pres les mesures perquè això estigui corregit, i que, en definitiva, ho tenim tots present perquè mirem la documentació i la tenim, no? Però que no és una cosa que hem d'estar tot el dia dient, i és que tinc aquesta quantitat, no. Hem fet el que havíem de fer, que era el pla de saneament. Hem de complir-ho amb rigorositat, i jo crec que si ho complim amb rigorositat això anirà bé.
Ens plantegen al llarg d'aquests dies tres mesures bàsiques per enfrontar-se a aquesta qüestió del deute. Matiseu les que vulgueu i afegiu també les que cregueu convenient. Una era, com hem vingut dient, l'augment dels impostos, que vindrà capitalitzat per la qüestió de l'IVA i la renovació del valor del cadastre. Una altra, la gestió del patrimoni. I una altra, l'aprimament de la estructura municipal, de la institució, per dir-ho així. Per quin voleu començar? I si en voleu afegir algun més?
No, jo crec que aquests, en el fons, són els grans volums, perquè al final reduir una petita activitat o reduir, amb el que estem parlant, no és important. Jo crec que el més significatiu és que en aquest moment cal fer un esforç fiscal més important, i per tant jo crec que en el pla de saneament ja surt, és a dir, dintre del que vam aprovar del pla de saneament, pues surt la revisió de la revisió de l'IBI, surt el tema de les escombreries, surten algunes mesures que ja estan posades, que es van posar l'any passat i que s'hauran d'aplicar, no?
Fem un encaix aquí, i a partir del que ens comentàveu, hi ha una visió ideològica d'això, en el sentit de es pot parlar d'un augment dels impostos, com serà evident a partir del 2011, però creu Iniciativa que aquest augment hauria també de condicionar-se, hauria de polir-se, hauria de matisar-se segons els casos i les persones?
A veure, jo crec que nosaltres el que no defensem mai és el café para todos. O sigui, nosaltres creiem que el que s'ha de fer, per exemple, un servei a l'usuari, o el pare o la mare de l'usuari, ha de pagar el cost de lo que costa aquest servei. Ara després, hem de tenir tota una política d'ajudes i de recolzament per totes aquelles famílies que, no, que és important aquesta activitat i que no poden fer-ho amb els seus recursos econòmics. Per tant, no sé si m'estàs entenent. I això és ideologia. O sigui, la gent que té, que pot pagar un servei, l'ha de pagar, i la gent que no pot pagar aquest servei ha de tenir, l'Ajuntament ha de tenir la bossa preparada perquè aquest nen, aquesta persona, aquest adult, aquesta persona, gent gran, pugui fer l'activitat que vol fer sense que li costi diners. O sigui, li costi la totalitat del servei. Per tant, jo crec que hem de poder plantejar unes polítiques d'ajudes a les famílies o a les persones perquè puguin fer aquesta activitat, però la gent que tingui recursos... I poso un exemple molt clar. Nosaltres, quan... jo crec que és una equivocació que vam fer, que quan vam entrar al govern vam decidir que totes les famílies numeroses pues, tinguessin una bonificació de l'IBI. I vam donar un 90% de bonificacions de l'IBI. Al final, mirant a qui havíem bonificat, pues, la veritat és que més del 80% era gent que podia pagar tranquil·lament el seu IBI, perquè les seves rendes eren molt altes. Ara, en aquest moment, totes les ajudes o tots els recursos que destina l'Ajuntament està condicionat a la renta, perquè penso que és lo just. O sigui, una persona perquè tingui família nombrosa no té el dret a una reducció, sinó té dret a reducció si realment té una renta baixa, no una renta alta. No? I per tant, jo crec que això és ideologia i això és primar, sobretot, a la gent que guanya més, menys, i la que té menys recursos, i que, per tant, l'Ajuntament, la Generalitat o l'Estat ha d'estar al costat d'aquestes persones que tenen menys recursos.
Com es defensa, però, davant dels ciutadans i també en el context actual, un augment dels impostos? Davant d'aquells que puguin dir, bé, s'augmenten els impostos perquè l'Ajuntament està com està, jo crec i un altre que pugui dir que s'augmenten els impostos perquè els serveis s'han de poder mantenir.
Jo crec que l'important és que els serveis s'han de fer i que els serveis... hem assumit una sèrie de responsabilitats que no tenim, que el marc competencial no són nostres. Els ajuntaments no tenien per què assumir unes certes responsabilitats. Altres, la Generalitat o l'Estat ens l'ha donat, però ens l'ha donat sense recursos, i ens ha donat unes competències que hem de fer nosaltres, però que no tenim els recursos econòmics per fer-los, però també és veritat que alguns són prou importants com per tirar-los endavant. Per tant, jo no crec que sigui que... Bueno, jo crec que sobretot que una part de l'endeutament també ve donat perquè estem assumint molts serveis i que no estan els ingressos corresponents per a aquests serveis. I alguns són d'acció directa amb els ciutadans. És veritat, per posar-te un exemple, parlaríem d'escombraries, és veritat que en l'any 94 pues, es va posar en el mateix rebut, però també és veritat que el que es generava de brossa en l'any 94, les tones, que no arribava a tones, però ara sí que arriba a tones, les tones de brossa que generen avui dia no és el mateix que hi havia en l'any 94. I la despesa, quasi bé de 6 milions d'euros, que ens costa el paquet de neteja no és el mateix que costava en l'any 1994. Per tant, això algú ho ha de pagar. I el normal és que tots els ciutadans que vivim en aquest poble, per dir que la brossa, que tots tirem la brossa davant de casa nostra, al costat de casa nostra, i ve un servei i se l'emporta i desapareix, això té un cost. I jo crec que tots hem de contribuir a assumir aquest cost.
Si l'argumentació és tan clara, més d'un puc pensar, home, si és tan clara, per què s'espera el 2012 per l'augment impositiu?
Perquè jo ara va sortir en el debat de la reflexió del pla de sanejament. O sigui, quan vam fer el pla de sanejament, doncs vam valorar de com podíem equilibrar les arques, no tant perquè a cada any surti econòmicament equilibrat, sinó per recuperar tot el deute que tenim. I per tant, per fer aquesta recuperació del deute, necessitàvem augmentar més ingressos. I aleshores, clar, l'Ajuntament té molt poques vies de finançació. Sí, jo crec que una reivindicació que hem de continuar lluitant és la distribució dels recursos de l'Estat, doncs autonomies, ajuntaments, etc., que tenim molt poc marge i tenim molt pocs recursos del nostre Estat, comparat amb altres països de la Unió Europea. Però això, mentre no arribi, o sigui, hem de ser realistes i hem de veure quins són els recursos que nosaltres sí que podem augmentar. I la veritat és que tenim un marge molt petit i és el que vam plantejar en el pla de sanejament.
Assegureu que no té res a veure en què ens trobem en any electoral?
No, perquè mira, lo més normal seria haver-lo aprovat pues en el pla d'ensenyament al setembre del 2011 i no parlar de pujada d'impostos fins al 2012. O sigui, de punt de vista estratègic electoral, pues, bueno, ho fem al 2012 i ja està. Però nosaltres, jo crec que hem estat responsables perquè ho vam anunciar el 2010. És a dir, que no estem amagant res. Jo ho hem anunciat. Per tant, qui vulgui dir que pujarem impostos pot dir, perquè està aprovat pel ple de l'Ajuntament, i per tant no estem amagant res.
I qui pugui dir que es pot resoldre aquesta situació sense necessitat de pujar impostos?
Jo crec que no coneix els números. I si, bueno, i si pot fer-ho, doncs que bueno, s'ho expliqui, s'ho demostri, i cap problema. Jo crec que amb l'explicació que nosaltres tenim, o el coneixement que tenim dels números, jo crec que les úniques solucions que vam trobar, i no nosaltres, sinó el personal tècnic que tenim nosaltres, que són les que van fer les propostes de cap a on anaven, des de tot el tema d'intervenció, etc., doncs van ser les propostes que van posar sobre la taula com a possibilitats, i al final doncs, l'equip de govern va decidir, no, quin es portava el ple, però aquestes eren les que hi havia.
Aquesta era la primera qüestió. La segona, com s'aprima la maquinària, per dir-ho així, de la institució, la maquinària de l'Ajuntament, si s'ha d'aprimar, si no s'ha d'aprimar, si tot té relació també amb el servei, si s'ha fet més grossa del que s'hauria de fer fet, si tot plegat corresponia a una època especialment de bonança i ara s'hauria d'adaptar al període de crisi que es viu?
Jo crec que els serveis s'hauran de modificar. Com els serveis s'hauran de modificar, això comportarà, doncs, suposo que un plantejament de reducció, una certa petita reducció de personal. Jo no crec que sigui massa el que es tingui que aprimar l'administració de l'Ajuntament. També és veritat que jo crec que el trasllat a Sitges Reference posarà en evidència si realment s'han d'aprimar més o no s'han d'aprimar més, perquè el fet d'estar tots plegats, doncs, a lo millor es poden compartir moltes més feines, no? És a dir, coses que ara a lo millor doncs, fa una persona, doncs, a lo millor aquesta persona pot assumir coses que en aquest moment estan fent una i una, no? Per tant, jo crec que el fet d'anar-nos tots a Sitges Reference facilitarà que podem visualitzar més i poder veure les càrregues de feina del personal i podem plantejar-nos, jo no crec que per al 2011, però sí per al 2012, si s'ha de primar una mica l'administració.
Perquè d'entrada, des d'Iniciativa, es veu alguna cosa superflua així d'entrada o es veu alguna cosa susceptible de ser retallada d'entrada?
Jo en principi no veig en aquest moment per reduir cap, perquè tampoc, bueno, jo conec el meu departament, és a dir, el que porto, la cultura i cooperació, i la veritat és que la resta de departaments pues, fan la seva feina, però tampoc conec en profunditat si estan o no sobredimensionades les plantilles en aquests departaments. Jo crec que serà el fruit del que et deia abans, del treball conjuntament tots plegats, el poder generar noves maneres de treballar, molt més interdepartamental, molt més creuats, no? I que no sigui un administratiu de cultura, sinó un administratiu de diferents projectes, que és molt més complicat, però jo crec que hem d'anar en aquesta cultura de treball, aquest interdepartamental, i per tant això serà més, posarà en evidència si podem aprimar l'administració una miqueta.
Gestió del patrimoni.
Bé, és una de les eines que tenen tots els ajuntaments per treure recursos. Per tant, jo crec que aquí és des del lloguer o fer pues això, pues per 50 anys una concessió administrativa o pel fet de poder vendre en algun moment algunes parcel·les, pues són unes eines que tenim, com hem fet ara amb les places de l'escorxador, que s'han posat a la venda unes places que teníem de l'aparcament a l'escorxador, pues és una manera de revertir recursos per poder continuar fent la feina.
Són més del lloguer o de la venda?
Jo crec que més en el lloguer, perquè al final no perds patrimoni. És a dir, jo crec que la nostra decisió, que pot ser, penso, encertada, de poder treure més recursos, no l'hipotegues totalment com si vens. Si vens ja no hi ha cap, no hi ha retorn, és impossible retornar cap enrere, però en canvi si una concessió o un lloguer sembla tenir l'opció de replantejar-t'ho i de fer una altra cosa.
L'Ajuntament no hauria de comprar la totalitat de Sitges Reference un dia o altre?
Jo crec que l'Ajuntament hauria de comprar la totalitat de Sitges Reference o vendre la totalitat de Sitges Reference, que és una altra opció. O sigui, jo crec que el que hem de fer és... nosaltres necessitem un edifici administratiu. Jo crec que no estava previst que fos en el Sitges Reference, estava previst que fos a la Plana Est. La realitat i la situació, quan vam tirar endavant el projecte Sitges Reference, semblava en aquell moment que era una bona possibilitat econòmica. La realitat i la crisi han posat de manifest pues, que en aquell moment pues, hem de buscar una solució al tema Sitges Reference, i nosaltres teníem una necessitat i tenim un Sitges Reference que està buit. I per tant, el que fem és unificar això. El que jo crec que hem de fer és aprofitar, perquè jo crec que és molt positiu el treballar tots plegats en el Sitges Reference, per tant, a nivell de creació d'equip, de motivació, com les instal·lacions que són molt bones. I després també això ens permetrà, pues, bueno, si la crisi se supera, pues, valorarem si hem de crear aquest edifici a la Plana Est d'edifici administratiu i si tenim un comprador per Sitges Reference, el millor que hem de fer és vendre-ho i poder fer l'edifici que volíem fer.
Perquè enteneu que això ho veieu més ara com una qüestió conjuntural o veritablement que Sitges Reference, ja que es fa aquest pas, per dir-ho així, es pugui acabar convertint definitivament en l'edifici del nou ajuntament?
A veure, jo crec que és una decisió encertada en el sentit de que tenim aquestes dues realitats, la necessitat i l'espai. Però jo crec que l'edifici administratiu de l'Ajuntament hauria d'estar a la Plana Est. L'edifici administratiu hauria d'estar a la Plana Est.
Per què?
Perquè està més a prop de la gent, no? Per un tema de proximitat. Per un tema de proximitat. Ara, en aquest moment, jo penso que és una decisió encertada, perquè té molts guanys el treballar tots plegats, i jo crec que val la pena, pues, i ara no tenim els recursos per poder tirar endavant l'edifici administratiu, i tenim un edifici buit.
O sigui, aquí veieu, diguem-ne, el vessant positiu del treball conjunt, però hi veieu el vessant negatiu d'estar una mica lluny del món, per dir-ho així?
Està, a veure... Molta gent va comprar Caprabo, molta gent
sí,
va comprar Lidl...
Però és una qüestió de pujar i baixar.
És a dir, que a Sitges tampoc les distàncies són prou importants. El que passa que també... a veure, jo crec que amb la cultura nova, que és la BAC, ha de ser l'important, perquè la gent ha d'anar més a la BAC que no tant al departament, però jo crec que si podem aproximar la gent, doncs tampoc està malament. I sobretot perquè jo crec que allò està pensat com un edifici d'oficines, que està molt bé en el seu plantejament, en el que tenen en molts municipis, en les zones perifèriques, doncs tenen edificis d'oficines, i en canvi jo crec que l'edifici administratiu, si és possible, si superada la crisi i algú vingués i ens compressi Sitges Reference, amb el qual nosaltres podíem desenvolupar l'altre projecte, jo penso que seria encertat. Que això no es produeix perquè no ve ningú i ens compra Sitges Reference, penso que és una gran aposta portar l'Ajuntament a l'edifici administratiu a Sitges Reference.
Dues coses, us ho preguntem per si creieu que aquest és el mal menor que li pot passar en aquest edifici i per tant aquesta és una solució, diguem-ne, per sortir del pas d'un mal moment.
No penso tant en l'edifici, sinó jo crec que nosaltres tenim la necessitat de treballar tots plegats. Jo crec que tenim aquesta necessitat i tenim una realitat que és l'edifici aquest. Si tinguéssim la realitat en un altre lloc, no, pues l'hauríem, també seria una altra opció a estudiar, no? Però en aquest moment l'única realitat que tenim és Sitges Reference i jo crec que salvem les dues coses, no?
Segona qüestió, perquè sou el primer que heu apuntat, diguem-ne, una reflexió de peu de carrer d'alguns que es plantejaven si hi ha molts municipis que tinguin la seu administrativa de l'Ajuntament en un polígon comercial o industrial allunyat, com dèieu, del rovell de l'ou. I no sabem si hi ha molts precedents en aquest sentit o no, del que pugueu conèixer de la realitat municipal, si hi ha molts edificis administratius d'ajuntaments...
Jo no conec, eh? Sí, la veritat és que no conec cap que estigui...
tan allunyat del rovell de l'ou.
Jo no conec cap. El que passa és que la nostra realitat és aquesta. Jo crec que guanyarem més amb el canvi de lo que perdrem. Jo crec que guanyarem més. I sobretot per el que deia abans, jo crec que la cultura més important és que tots els ciutadans i ciutadanes, el seu camí sigui a través de la OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, i que, per tant, moltes coses resoldran a l'Oasis. I, per tant, no hauran de desplaçar-se a cap lloc. És veritat que els professionals, però ja ho feien, perquè la gent que urbanisme ja porta molts anys ubicat allà, que és un dels serveis que té més visitants. És el servei d'urbanisme, el departament d'urbanisme, per al tema de projectes, per al tema de reforma, i la gent ja està acostumada a anar allà dalt, no? I per tant jo crec que és dels serveis més importants. Tot el tema d'escolarització es farà a l'Oasis, tot el tema, tot el que realment que necessitem que el ciutadà vagi a una finestra, es farà, aquesta finestra serà a l'Oasis. Jo crec que això és una millora perquè farà que no tingui que desplaçar-se cap a dalt.
Ara difícilment, si se surt pel carrer, es ven o es lloga res, tal com estan les coses.
Bueno, hi ha cartells ja molts, eh?
Cartells n'hi ha molts. Preguntem perquè fins a quin punt creieu que l'Ajuntament, d'una forma relativament ràpida, pot treure rendiment aquest patrimoni si està costant tant vendre, llogar...
Bueno, jo crec que també hi ha inversors encara, eh? Jo crec que també hi ha inversors...
On són?
Jo crec que estan, alguns sí són, i que estan disposats a invertir. El que passa que en aquest moment, pues, jo crec que hi ha una prudència important i que la gent s'ho pensa molt més que abans a l'hora d'invertir. Però si la proposta és interessant, jo crec que trobarem els inversors. Però jo crec que nosaltres, si podem, hem d'intentar anar amb la política de concessió de lloguer i no tant a la venda.
Qualia. Quantes vegades us han preguntat sobre... Bé, què en penseu? I quantes vegades us han pogut preguntar sobre si hi ha alguna qüestió del projecte de Qualia que us costi de convèncer o no?
A veure, jo sóc un enamorat de Qualia. Jo ho defenso perquè penso que és un dels grans projectes que té Sitges i que transformaran Sitges i milloraran el nostre poble. Per tant, jo crec que és un gran projecte. Jo crec, sobretot en la part universitària, que és la part que a mi penso que és la més important, per la sinergia que generarà, per la complicitat amb el municipi, per la riquesa que haurà cultural, no? Jo crec que això és molt interessant i molt positiu pel nostre municipi. Jo crec que on hi ha moltíssima feina a desenvolupar i que serà un treball molt lent i costós és el tema del Campus Qualia. Jo crec que s'ha diferenciat molt el que és la universitat, és a dir, el tema de la Universitat de les Arts, amb tot el tema del Campus Qualia. Jo crec que el projecte Qualia és un projecte, jo crec que aglutina l'espai de la Mediterrània, que aglutina la proposta de liceus en el sentit d'espais de formació per nens i nenes i per gent gran, jo crec, en el tema de l'auditori. Jo crec que el Qualia és un projecte molt important, però a mi personalment el que crec que hem de fer més esforços i treballar moltíssim és en el tema de la universitat, la instal·lació de la universitat, el més sigui possible i que el més sigui possible tinguem alumnes que puguin estar estudiant el tema de l'art aquí a Sitges.
Perquè per la resta, aquesta ambició del projecte que més d'un la fem recelar, creieu que veritablement és possible parlar d'aquests números, d'aquests llocs de treball, etc, etc?
Jo crec que sí, perquè la veritat és que quan s'implanta una universitat en algun lloc i quan té una vocació internacional, doncs sí que és veritat que les famílies es mouen. Si tu tens un nen estudiant a Anglaterra i està tota la universitat, tot el curs, o a Estats Units, doncs ben segur que potser una setmana, 10 dies, de les teves vacances agafes i vas a veure el teu fill o la teva filla que està estudiant a tal lloc i, per tant, generes un altre tipus de turisme. És a dir, no tant el turisme de sol i platja, no tant el turisme de congressos, sinó el turisme, diríem, entre cometes, universitari, per veure els fills. Ja no dic que el tema de lo que suposarà, el tema de que aquests joves que vinguin a estudiar hauran de dormir en algun lloc, hauran de menjar en algun lloc, hauran de comprar roba, i que generarà una nova economia, ben segur, si això tira endavant, no? Per tant, aquí a Sitges no tenim cap botiga d'instruments musicals. Si jo estic convençut que si la universitat té un departament, té un curs de música, doncs hi haurà algú que apostarà els seus diners privats per muntar una botiga d'instruments musicals perquè hi haurà una demanda que farà possible. Per tant, jo crec que canviarà molt i millorarà molt el tema del comerç i el tema de restauració i el tema de l'hoteleria.
Sou un enamorat de Qualia, però fins a quin punt Qualia li pot suposar un esforç econòmic a l'Ajuntament? Sí, no, de quina forma?
A veure, jo crec que tot allò que sigui un esforç mesurable i que sigui assumible per les comptes de l'Ajuntament és encertat, perquè nosaltres com a Ajuntament ja fem un esforç a moltes coses. És a dir, nosaltres com a Ajuntament estem destinant uns recursos econòmics perquè Sitges sigui un destí turístic i que, per tant, l'Oficina de Promoció Turística de Sitges té un pressupost, a més del personal, per anar a fires, promocionar-se, etc. I gastem uns recursos dels ciutadans per fer que l'economia de Sitges funcioni. També estem ajudant a entitats importants amb les ajudes perquè creiem que és molt important tirar endavant. Per tant, jo crec que el que hem de fer és valorar el tema de Qualia com una aposta estratègica i, a més, que el sector econòmic ho demana també. És a dir, el sector econòmic també és un dels grans enamorats i defensors de Qualia. Per què? Perquè saben que la seva economia dependrà molt d'aquest projecte i ells ho valoren molt positivament. Pues igual que valoren que vinguin turistes, estan valorant també que vinguin estudiants o que el Qualia sigui una realitat. Per tant, com a Ajuntament, dintre de les possibilitats del pressupost municipal, si hem de fer un esforç, jo penso que l'hem de fer.
Les institucions seran capaces de fer-ho també, més enllà de l'Ajuntament?
Jo crec que sí. Jo crec que la Generalitat, fins ara, ens ha acompanyat en aquest viatge. La Unió Europea també, en el tema del vivers d'empreses creatives, en el tema de la posada en marxa del master plan de Qualia, que van tenir un ajut per part de la Generalitat de Catalunya. O sigui, que el govern català ha cregut sempre en Qualia i estic convençut, però convençudíssim, que malgrat el canvi de govern de la Generalitat, el govern català apostarà per Qualia. Estic convençudíssim.
L'any 2012 serà l'any de la biblioteca?
Jo espero que sí. Jo crec que...
Fins a quin punt es pot garantir?
Home, es garanteix perquè tenim un POS aprovat que si no ho haurem de perdre, i jo crec que no estem en aquest moment per perdre subvencions importants com aquesta, perquè estem parlant d'una subvenció de 750.000 euros de subvenció.
Relativament fàcil de traspassar d'un projecte a l'altre?
Això està ja parlat i està aprovat. O sigui, el tema del canvi d'usos amb la Diputació, amb la Generalitat, es va acceptar. Que són els que fan el PUOS, que és el, la subvenció que tenim, no?
És a dir, de moment, la reforma de la Biblioteca Santiago Rusiñol comptaria ja amb aquests 750.000 euros del pla d'obres i...
Aleshores, el que nosaltres hem de veure és quina és la... A veure, jo crec que hi ha dos fases en la Biblioteca Santiago Rusiñol. La llàstima és que no pogués fer aquest any, perquè és el 75 aniversari de la biblioteca i hauria estat, jo crec que hauria estat arrodonit tot, però bueno, és dir, el tema és que aquest any hauríem de poder assumir tot el tema del que són els baixants, les goteres, les humitats, i poder fer-li una neteja i seguretat a el que són l'estructura de la biblioteca, i el gran projecte de reforma fer-ho el 2012 amb els recursos d'aquesta subvenció.
Creieu que serà possible, per tant, si està en bona part?
Jo crec que sí, jo crec que ha de ser possible, perquè primer perquè la biblioteca s'ho mereix, jo crec que la biblioteca es mereix estar en millors condicions de les que està en aquest moment, que és una llàstiga, com deia, que no s'hagués pogut fer en aquest 75 aniversari de la biblioteca, però jo crec que l'important és que en el 2012 i hem de ser també realistes, que haurem de ser conscients de que potser d'un temps ha d'estar tancada, és a dir, que haurem de valorar com es pot fer el pla de treball de reforma, però jo crec que tots hem d'entendre que això és una millora que tindrà la biblioteca i que això l'hem de poder superar.
Ara anirem per això. L'alcalde d'alguna forma en reconeixia l'altre dia que segurament el projecte de la nova biblioteca havia fet perdre una miqueta l'atenció a la biblioteca històrica de Sitges, que d'alguna manera el llegir ens havia fet perdre l'escriure, i precisament al veure que la crisi impossibilitava el projecte de la nova biblioteca, ara dona la sensació que la Biblioteca Santiago Rusiñol ha trobat el veritable protagonista que mai no hauria d'haver perdut, no?
A veure, jo crec que nosaltres tenim la sort de que la Biblioteca Santiago Rusiñol està en un gran edifici.
No? Per aquells que puguin dir, quan dieu s'ho mereix, i com dic, bé, s'ho mereixia, no?
Sí, a veure, però jo crec que hi ha dues coses que s'han de tenir en compte. Jo crec que si la biblioteca, si haguéssim fet la nova biblioteca, hauríem d'haver reformat aquella part del Palau. O sigui, nosaltres, en la legislatura, parlo ara de memòria, en la legislatura 2003-2007, van destinar quasi un milió d'euros al Palau Maricel. Per reforma de les taulades, per al tema del claustre, van destinar un milió d'euros de reforma del Palau Maricel. Si l'edifici s'ha de reformar. A veure, si la biblioteca haguéssim posat una biblioteca de proximitat, haguéssim posat una biblioteca més petita i haguéssim trobat altres usos per a lo que quedés lliure de la biblioteca si haguéssim traslladat la biblioteca, perquè tinguéssim la nova i estigués funcionant. Igualment, l'edifici s'hauria de reformar, s'hauria de fer una inversió en l'edifici, perquè jo crec que és un edifici que s'ho mereix, perquè patrimonialment hem de fer una reforma de l'edifici, per tant, això és el que hauríem fet també. O sigui, el que passa que és veritat...
Voleu dir que les circumstàncies s'hagués obligat d'una forma o una altra?
Clar, sí, perquè l'edifici s'ha de reformar i ha d'estar pel seu ús, i sobretot perquè és una riquesa patrimonial importantíssima, no? Però jo crec que és veritat que quan van plantejar la nova biblioteca, doncs tots van mirar cap a la nova biblioteca, i que perquè suposo que van pensar que quan penséssim en els usos de la nova realitat, no? Doncs ja pensaríem com havíem d'adaptar-ho i quina obra hauríem de fer per a aquests usos que plantejaríem nous, no? O adaptats, doncs si és una biblioteca de proximitat, potser no té tres plantes, sinó té una planta baixa i els altres dos pisos pues s'amplia el consorci o s'amplia... No ho sé.
És a dir que... A veure si us heu deixat enlluernar una mica.
Bueno, no tots volíem una biblioteca arxiu nou. Jo crec que, a més, la situació de l'arxiu és una situació que es mereix també un arxiu nou. No únicament la biblioteca, però jo crec que la biblioteca es mereix un altre espai. I es mereixia un altre espai. En aquests moments pues sabem que això trigarà molt més, perquè pensàvem que seria una cosa molt més immediata. Ara sabem que això trigarà molt més i, per tant, hem valorat i vam negociar amb la Generalitat i amb la Diputació pues que aquests recursos que estaven aprovats per a la nova biblioteca poguessin anar a la Biblioteca Santiago Rusiñol. Jo crec que això garantim pues que aquesta estructura, hi haurà un projecte pues d'obra important, perquè estem parlant d'un milió i pico d'euros que destinarien a aquesta biblioteca, i per tant seria un recursos que jo crec que millorarà moltíssim la biblioteca.
És un projecte que s'està realitzant, ja veuràs ara, s'està dibuixant, per dir-ho així?
Encara no, però s'encarregarà
aviat.
Aquí l'important és acabar de definir el que s'ha de fer, és a dir, que faci un projecte d'obra i a partir d'aquí que aprovem aquest projecte d'obra.
En l'interim, com comentàveu, potser la biblioteca s'haurà de tancar, s'haurà de traslladar algun...
Això dependrà del projecte, dependrà del grau d'intervenció que s'haurà de fer, i sobretot la compatibilitat d'usos, no? I per tant això s'haurà de plantejar, pues, si durant un temps, pues, adaptem alguna cosa en el Miramar, o durant un temps adaptem, segur que hem d'adaptar alguna cosa al casc antic, perquè a veure, la Roig i Reventós funciona molt bé, però també hi ha uns usuaris del centre del poble que tenen l'hàbit d'anar a la plaça de l'Ajuntament, mm-hmm. i que per tant haurem de buscar la solució a prop de la plaça de l'Ajuntament.
Fa un moment ho heu apuntat, el Miramar. Hi ha una situació de futur més o menys consolidada pel Miramar. Com tothom sap, la Diputació va renovant, per dir-ho d'alguna manera, aquest ús de fruit, si ho podem dir d'alguna forma, de l'Ajuntament. L'última renovació va ser més a llarg termini de les que eren abans, però...
Veure, jo crec que aquí, jo crec que el Miramar, jo crec que té una funció bastant definida, que és el fet de tenir un espai d'exposicions important, que té un auditori. Jo crec que aquesta funció la continuarà fent sempre. Jo crec que en aquest moment la Diputació no es pot plantejar, pues, deixar el poble de Sitges sense un espai expositiu. Que en aquest moment, pues, tenim tres plantes d'espai expositiu, tenim l'auditori que funciona molt bé, avui tenim, que tu deies, pues,
la reunió
de barris,
és un lloc múltiples coses
que s'utilitza moltíssim per fer reunions, jo crec que amb l'última reforma, que l'hem fet molt, molt més polivalent i que es pot fer més coses, pues, s'han fet a les aules d'estudi, s'han fet allà, bueno, que se va utilitzant contínuament. Jo crec que amb el tema del Sitges Reference farà que alguns serveis que estan al Miramar, pues, el buidin, i que aleshores el que generarà serà un nou ús d'aquests espais que quedaran lliures, no? Pues, en aquest moment, pues, estem parlant de si generem un espai Fernando Gran dintre del Miramar, o estem treballant que la Fundació Engin, que és una fundació que està a Barcelona, pues, també pugui tenir la seu a l'edifici Miramar, o que pugui ficar dintre un petit hotel d'entitats culturals dintre l'edifici Miramar, no? És a dir, jo crec que el que quedarà claríssim és que serà un espai cultural, el Miramar, i després quan els museus estiguen acabant les seves obres i podem recuperar la cuina, que en aquest moment està el restaurador, està allà, pues, també serà un espai polivalent per poder continuar treballant en el projecte més cultural.
Fent referència al que dèieu fa un moment de l'hotel d'entitats, la crisi ha de fer reformular una mica el que són les subvencions a les entitats. Quan en algunes ocasions escoltem allò dels comentaris, quan s'aprova per ple municipal el llistat d'entitats que reben subvenció de l'Ajuntament, i qui més qui menys diu, no en són tantes, i sí, veritablement cadascuna té tal...
Jo crec que fins ara jo crec que les entitats no han patit cap rebaixa de l'Ajuntament, fins ara, eh? És a dir, fins al 2010, mm-hmm. les entitats no han patit cap rebaixa de l'Ajuntament.
Això que ho deveu tenir més fresc, quantes en són? Així en general?
Pues unes 15 entitats. 15 entitats culturals que reben subvenció aproximadament. No? I, bueno, cadascú fa la seva feina, cadascú pensa que ha de tenir el suport de l'administració. Mm. També és veritat que cada vegada més...
I afegiríem aquí associacions o altres... O no, són 15 així en total?
Són 15.
Mm-hmm.
Estem parlant de Joventut Musical...
Sí, de les conegudes ja de sempre, i algunes que hagin nascut també en els darrers anys, etc.
Els castellers, les que coneixem tots. Aleshores, aquestes reben la subvenció, però també perquè jo crec que fan un servei cultural al municipi, i per tant per això tenen aquest ajut. Tot diu que si hem d'apretar-nos tot el cinturó, pues, també haurien d'apretar-se també les entitats. Dic, fins ara no s'ha fet, perquè hem prioritzat, pues, malgrat el pressupost de cultura va baixar l'any passat, em sembla que un 20%, pues, les entitats no van baixar cap tant per cent. No? Aquest any que tenim un pressupost prorrogat, pues, hem de veure com ho gestionem, i intentarem, jo crec que hem d'intentar que tampoc aquest any ho pateixi. Perquè, bueno, jo crec que aquest any encara es pot suportar. No? Si això encara, pues, anés pitjor, pues, aleshores sí que jo crec que amb temps hem de poder parlar tots plegats i assumir que tots hem de fer un esforç de reduir, igual que reduïm tots, o haurem de reduir, actuacions, activitats, serveis, per l'administració, pues, també les entitats, pues, jo faig, i no vull posar cap exemple, 10 actuacions de tal cosa, no? Pues, potser has de fer 8, perquè també hem de reduir, tots hem d'estar corresponsables d'aquesta reducció, perquè jo crec que és normal, no? Si es fan tants concerts, doncs potser s'ha de reduir també algun concert. Bueno, és una cosa que haurem de parlar tots plegats i veure de quina manera podem intentar reduir al màxim.
Us posem en aquell equilibri una mica complicat. Les entitats poden dir, home, doncs si l'Ajuntament pensava aquest estiu plantejar un festival de les arts com cada any, doncs home, que no ho plantegin tanta ambició i que les entitats no puguin perdre la nostra subvenció.
Sí, però al final, com a, la realitat és que les despeses pues, aniran reduint, bueno, els ingressos estan reduïts i que per tant els pressupostos es redueixen, arriba un moment que ja no pots reduir més activitat. Jo crec que aquest any passat no vam fer cap festival de música, no? I per tant, d'estiu aquests, per tant, no vam destinar cap recurs ni un euro, perquè deia, vam reduir el pressupost de cultura un 20%, pues, bueno, hem funcionat amb aquesta reducció del 20% i aleshores, pues, bueno, jo crec que tots hem de ser corresponsables.
Què és millor, pagar menys i pagar temps o pagar més i trigar més a pagar?
Jo crec que el millor seria pagar lo just, lo que jo crec que pagar lo just i pagar-lo a temps. Intentar pagar-lo el més aviat possible perquè al final el que estem fent és generar uns problemes a molts industrials, a molts que fan la seva feina, que fan el seu servei i que es mereixen cobrar el temps i forma.
Què deu ser el valor just?
Pues lo que costa el servei, lo que costa el servei, els seus materials i el que s'han de guanyar per rentabilitzar l'empresa. Si jo crec que una empresa ha de ser rentable, una empresa ha de ser rentable amb uns marges normals de benefici i per tant això és el que ha de guanyar un empresari.
5 minuts i seran les 11. A Ferran Mascarell li agradava el projecte de museus?
Sí. A mi m'han dit que sí.
Vostè li dic que sí.
A mi m'han dit que sí. A mi m'han dit que va ser un dels primers quan va ser conseller de Cultura, que va apostar per al projecte.
Quina paradoxa, doncs.
Sí, però bueno, jo crec que està bé que el nou conseller de Cultura conegui el projecte i l'agradi. Jo crec que està bé.
Dic perquè es trobarà, diguem-ne, ficat dins un govern, un dels representants del qual, quan va venir Sitges, va, diguem-ne, exposar públicament que seria bo una revisió del projecte.
Bueno, jo crec que ja veurem si es revisa o no es revisa el projecte. Jo en aquest tema saps que jo el que ja dic dir, sempre veu... és que hi ha uns informes que són els que ens avalen i que, per tant, nosaltres fem cas a el que diuen els especialistes i la Comissió d'Urbanisme, la Comissió de Patrimoni de la Generalitat, i, per tant, si ells revisen el projecte, pues que revisin el que ens diguin si continuen sent vàlid o no sent vàlid. Nosaltres farem cas del que diguin els informes.
La Fundació Pere Stanfli obrirà els seus primers espais aquest diumenge, o presentarà els seus primers espais aquest diumenge, i com ens deia ahir el mateix Pere Stanfli, abans de l'estiu, probablement, la col·lecció o part de la col·lecció del Fons d'Art Contemporani de la Fundació podrà ser ja visitable. Suposo que la valoració, com dirien els castellans, està de més, no?
Sí, nosaltres estem molt contents. Hem col·laborat des de l'Ajuntament tot el que hem pogut amb la Fundació Stanfli, primer amb la sessió del Mercat del Peix, perdó, després amb les obres que bueno, el buidatge que va fer la brigada de totes les dependències que hi havia allà de la policia, treu-ho tot, i després ells van fer també l'exposició al mes de març perquè la gent de Sitges pogués valorar i conèixer pues, la magnífica exposició que té la Fundació, i estem treballant amb ells per tenir un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Stanfli per al funcionament ordinari de la Fundació. No?
És a dir, per establir més o menys el règim de visites, dies, etc.
I per tant, jo crec que això ja està molt avançat i ara el que fem és fer un segon pas, que és, jo crec que es tenia molta il·lusió, i a més és lògic, de que la gent de Sitges, el poble de Sitges, veiés com s'havia restaurat patrimonialment pues, un edifici, que tu tornaràs a veure pues, tota l'estructura de l'edifici, que han fet una reforma molt bona i molt, molt responsable de l'espai, i per tant jo crec que la gent de Sitges aquest diumenge podrem veure pues, com està l'espai restaurat.
L'heu vist?
Sí, moltes vegades. Molt bé, jo crec que jo estava per la tarda parlant amb la família Stanfli i ells estan molt il·lusionats i l'espai és una meravella. Jo crec que l'espai està molt bé i ara el que falta és que fer el tercer pas, que jo crec que el tercer pas serà el més important, que és obrir l'espai. L'espai amb obres d'art, és veritat que no cabrà tota la col·lecció, haurà tres espais únicament, en el qual pues, també a nivell temàtic, com van fer el Miramar, però únicament haurà tres espais que estaran representats, perquè té la planta baixa, la planta dalt i el que era l'estudi, no? Sí. Pues seran els tres espais en el qual haurà obres de la col·lecció Stanfli. Però jo crec que serà prou important pues, perquè podem a Barcelona vendre-ho, que tenim un nou espai expositiu, que tenim una proposta única a Espanya, perquè és una, algunes peces, alguns artistes no es poden veure en altre lloc que es puguin veure aquí a Sitges, i que per tant jo crec que aquesta és la importància de la col·lecció, no? Que és una col·lecció que representa una època determinada del pop art, d'un tipus de pintura concreta dels amics del Pere Stanfli a París, no? I per tant representa aquesta època, però la veritat és que ni a Catalunya ni a Espanya aquests artistes estan representats. I per tant jo crec que això ho deia el Daniel Gira Miracle, sobretot fruit doncs, de l'època de Franco, de la situació que havíem viscut aquí. Per tant, tindrem una oportunitat de posar-nos en el mapa a nivell d'art contemporani. Estem en el mapa, sobretot a nivell del Cau Ferrat, a nivell de algunes col·leccions que tenim, però no estàvem en el mapa en el tema del contemporani d'una manera estable. No?
Aquesta reforma és, en versió reduïda, el que us hagués agradat que passés al mercat?
El mercat vell. Sí, bueno, jo crec que el mercat vell necessita una reforma important, però la veritat és que el mercat haurem d'acabar de definir quan acabi.
Deixant de banda allò que dèieu, que un cop passat, diguem-ne, l'època Bacardí...
Pues haurem de definir quin és l'ús de l'espai. No?
Però o sigui, si a l'hora de veure-ho heu pensat, mira, m'hagués agradat, no sé què.
Bueno, és petitó, és maco, però jo crec que està fet amb molt gust i que s'ha fet una gran restauració de l'espai. No? I jo crec que quan mirem el diumenge, pues, la gent gaudirà. Sí, jo crec que però abans de fer una reforma de l'espai, com podria ser aquesta, en el mercat vell, hauríem d'estar segurs de que el que volem és que sigui un espai expositiu. Per tant, el que hem de fer, jo crec, quan passi aquesta època a Bacardí...
Aquestes alçades encara no...
No, jo crec que el millor hauria de ser per fer teatre, o el millor per fer altres.
Tindrem ocasió de comentar-ho. A les 11, Gavi Serrano, gràcies. Fins la propera. Adéu-siau. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.